vida amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Això va anar així la setmana passada.
Jo em dedico a buscar gent. I et dic que en molts casos m'estan demanant que si pot ser no sigui dona. Perquè contractar una dona amb edat de merecer, o sigui, que estigui dintre de la franja de tenir criatures, es pot convertir en un problema molt greu per l'empresa.
Això ho ha dit la Mònica Oriol i té una querella criminal per part de la Balot.
Sí, sí. Pues, jo m'hi trobo moltes vegades. Jo m'hi trobo moltes vegades.
No, però perquè no és normal. Vull dir, el fet de ser dona i ser fèrtil no pot ser una condició
però la solució no és sobreprotegir-ho, perquè si la sobreprotecció vol dir que pot agafar la baixa que pot agafar, que després pot demanar una reducció de jornada com la pot...
Pot agafar l'home també una...
Sí, sí, però no l'agafa. Les agafa.
I per què no
l'agafa? Perquè hi ha bretxa
salarial.
Que l'home no les baixes. Una altra
perquè...
patologia molt important.
Per una qüestió salarial i per una qüestió cultural.
Exacte, perquè hi ha escletxa salarial a dia d'avui a Catalunya i a Europa entre home i dona. Evidentment, en una llar familiar on l'home, per desgràcia, encara continua cobrant més que la dona, i quan els ingressos familiars són importantíssims, per desgràcia, encara a dia d'avui és la dona qui l'agafa.
Aquesta mossa que sentíeu, aquesta dona, és l'Afra Blanco.
Molt bon dia.
Bon dia. És la portaveu de Balot, la branca juvenil de la UGT, que, de fet, la setmana passada estàvem parlant de contractes que de vegades duren hores, dies. Molt bé. L'Afra Blanco va entrar en discussió amb Ignasi Rafel. Benvingut, ben tornat.
Hola, bon dia.
Però avui tornem,
Avui tornem-hi.
És Headhunter, soci director general de l'empresa de Headhunters Talman Group. Què és qui va fer la frase les dones estan sobreprotegides laboralment i que avui posem amb un signe d'interrogant? Ignasi, ens han destrossat a internet per aquesta pregunta, Josep Ginesta, ben tornat.
Bon dia.
Bon dia.
Jo intentaré fer d'àrbitre.
Molt bé, molt bé.
L'hem convertit en enquesta, aquesta
sí,
pregunta. I Ignasi Rafel, em sembla
no
molt de greu.
No tinc raó, no?
El que diuen els nostres oients, o sigui, un 91,5% de les persones que han votat, i et puc dir que és de les enquestes on han participat més persones.
I continuen participant.
Atenció a la dada, és del 91,5%, mentre que hagin dit que sí, que estan sobreprotegides a la feina, és un 8,3%.
Són els patronos els que diuen això.
En Ginesta és treballola, que és professor universitari. Tu no desaprofites l'oportunitat. Tu sí que fas pisuergues, que diu la Molina.
Sí, sí.
És director d'organització i persones de gest document del grup 4 a cases. Ginesta, sí. Tu d'on tant en tant, i si diuen una dada que no es correspon amb la realitat, que cal matisar. Tu m'ajudes,
Jo dono joc, sí. Doncs
molt bé, Ignasi, sí. Rafel, defensa. Per què dius, t'atreveixes a dir que les dones estan sobreprotegides laboralment?
A veure, això va agafar una deriva. Jo vull recordar que l'altre dia al programa jo la meva frase va ser que la sobreprotecció genera discriminació en diferents casos, i en un d'ells, el de la dona, que és on vam engegar amb l'Afra, doncs, la discussió.
Sí.
Jo el que vull dir és que, en el cas de la dona, laboralment, les mesures que hi ha per protegir la seva maternitat, i que tots som pares, tenim dones, i per tant tots som molt sensibles amb això, el que em diu la realitat, vagi per endavant, que jo aquí no parlo amb opinió personal pròpia, jo estic aquí
radiografiant la realitat.
A la meva feina jo m'hi trobo.
Sí,
I us puc dir que en molts casos, inclús dones em demanen que preferentment sigui un home. I són dones.
Dones, mares. Empresàries que volen...
No, o directives. No empresàries, directives que em demanen que sigui millor un home. Per què? Doncs perquè la legislació que tenim ara, si tu tens una treballadora que es queda embarassada, a part de la baixa de per maternitat, i si no té problemes abans, que la facin agafar una baixa anticipada, a partir de que té la criatura, són 4 mesos de baixa, que, d'acord, la pot agafar l'home, però la realitat és que, si no sé si tenim dades, les agafen principalment les dones, i després poden demanar una reducció de jornada.
98%.
Quin percentatge?
98,4% de les maternitats dona.
I després poden demanar la reducció de jornada fins que la criatura té 12 anys. Això vol dir que es redueix la jornada, conseqüentment redueix la seva retribució, però això es converteix en un problema per a la persona que el contracta, perquè no pensem només en que a Nissan, a Seat i a grans companyies això els generi un problema. Empreses de 5, de 6, de 8, de 10 treballadors, això els impacta...
No és precisament a Nissan i a Seat on hi ha els problemes.
No, jo no dic... Però que quan les persones diuen, home, però això és lògic, en una empresa de pocs treballadors, l'impacte que té una persona que t'agafi una reducció de jornada és molt més alta. No només econòmicament, sinó que aquella persona, si està fent una feina, la tindré que substituir per una altra. I això no és tan fàcil. Què passa? Que la persona que ha de contractar amb igualtat de condicions, si li posa un home i li posa una dona, escollirà l'home, perquè en aquest sentit no li generarà aquests inconvenients. Que no sempre, i tu diràs, hi ha dones que no, hi ha dones que els dos mesos estan treballant, hi ha dones que treballen des de casa, hi ha dones que tenen aquesta responsabilitat, però n'hi ha
clar,
altres que no.
Embaràs i maternitat i després reducció de jornada, com l'element que l'Ignasi Rafel diu que és clau. A veure,
I afegiré una altra dada, que durant tot aquest període,
De l'embaràs i
el
després...
El de la baixa per maternitat, i si demana reducció de jornada, en aquesta dona no se la pot acomiadar. I això és una barrera encara més greu.
No, només faltaria.
O per què?
Aquesta persona pot
no respondre després a la feina. És una persona que potser la seva feina l'obligava a viatjar i no pot viatjar. Mm. I no pot fer la seva feina per la que sabia l'havia contractada. Mm. I no la puc acomiadar perquè m'ho impedeix la llei.
Molt bé, ara tenim dos elements, ja, Ignasi, no en treguis cap més, que si no, no podem. Va, Afra.
Bueno, d'entrada, has dit la seva maternitat i no és maternitat d'una dona, sinó que és maternitat en qualsevol cas d'home i dona. I és aquí on s'inicia el gran problema, que és merament cultural. A partir d'aquí podem començar a valorar els diferents aspectes que has mencionat d'entrada. Problema, la major part de l'ocupació en la que està la dona inserida és ocupació de serveis i d'atenció al client. Això és un problema des del mateix moment en què aquests convenis són aquells que tenen majors problemes de reconeixement salarial entre homes i dones. Per altra banda, la indústria que l'has posat sobre la taula, Seat, Nissan, precisament aquestes no són les empreses on es detecta la problemàtica de bretxa salarial, diferència en complements salarials, pèrdua de responsabilitats a conseqüència de tornar d'una maternitat. Em menciones la problemàtica de tenir fills, no?, i de la baixa de maternitat. Jo et diré, resolució en la que vosaltres hauríeu de ser els primers que la posessis sobre la taula, el govern. Perquè una dona, quan es queda embarassada, no té reconeguda la baixa per maternitat un mes abans. I no t'estic dient cap paranoia. A dia d'avui, a Suècia, tenen reconeguts 2 mesos. I d'aquesta manera s'evitaria la baixa per IT. Que vosaltres us creeu una càrrega, segons vosaltres, econòmica.
No personalitzis amb vosaltres. Jo estic parlant de lo que...
Parlo de vosaltres, excusa'm, empresaris. Vull referir-me. Per altra banda...
Perquè s'entengui això que dius, Afra. Si la baixa per maternitat arrenqués 2 mesos abans
mes
del
abans,
part,
o 2 mesos.
O 2 mesos, no s'haurien de pagar els costos salarials.
Correcte.
No? És a dir, l'empresari no hauria de continuar pagant els costos salarials.
Hi ha diferents països que ho tenen reconegut a dia d'avui i precisament són països en els que tractem d'emmirallar-nos des del punt de vista de la igualtat entre home i dona i aquest tipus de discurs precisament no ajuda. Jo crec que hauríem d'estar d'acord en el discurs d'acord. A dia d'avui el que volem és augmentar la baixa per maternitat un mes abans. Per què? Perquè és cert, tu si tens un nen de 5 quilos, potser no estàs en les mateixes condicions físiques i, per tant, el metge et recomana que agafis la baixa. Jo no vull ser una càrrega per la meva empresa, de la mateixa manera que vull alhora que la meva empresa m'ajudi a marxar a casa tranquil·la i amb la seguretat de que quan torni tindré la meva feina i les meves oportunitats per promocionar-me. Per altra banda, mencionaves la reducció de jornada, de nou, un problema des d'un punt de vista cultural. L'home també pot agafar-se la reducció de jornada per fer cura dels seus fills. On resta de nou el problema? Que la dona majoritàriament és la que està inserida en una ocupació amb reconeixement econòmic molt baix, estabilitat molt baixa també, molta inestabilitat, i la seva parella, home o dona, no té aquesta problemàtica.
Per tant, la pregunta aquesta de la dona està sobreprotegida laboralment, a tu t'agafa...
La llugular comença...
Sort que us hem separat.
No és que sigui la dona que estigui sobreprotegida, és a dir, els drets, el que estan sobreprotegits són els drets a la conciliació, els drets parentals com a tal. És a dir, en aquests moments la cobertura de protecció de drets que té l'home i la dona són els mateixos. És un efecte estadístic que majoritàriament els drets parentals els hagi d'acabar de fer servir la protecció del seu dret la dona, perquè, com molt bé explicàveu, la majoria de dones són les que acaben fent la conciliació i no tant els homes, no? I, per tant, és un efecte estadístic que siguin més les dones els que els han de fer servir i els han d'utilitzar més, no?
Salaris, 18% de diferència a Espanya, una mica menys a Catalunya. Anaves a dir...
Sí, puntualització al respecte. Quan la dona precisament supera els 65 anys, es detecta que hi ha una diferència entre el 30% i el 470% d'escletxa salarial sobre el salari base. En
clar,
aquest sentit.
Que les dones que ara arriben als 65
anys. Arran de la sortida i l'entrada a conseqüència de ser penalitzada la maternitat.
Hi ha dos factors. Un és el que hi ha moltes professions que estan masculinitzades o feminitzades i se'ls dona un valor diferent perquè es considera que el fet que estigui masculinitzat se li ha de donar un valor superior quan a la pràctica no és així.
Però, per exemple,
l'esforç físic. I hi ha un altre que és...
Agafo l'exemple, no? Quan de metges hi ha començat a haver més dones, doncs han cobrat menys.
Correcte.
Sí, però no diria, no tant, sí, no tant sí, aquest sí. Factor com que hi ha convenis que el mosso de magatzem,
sí,
professió
també
masculinitzada, cobraria més que l'empaquetadora. Vale? I es diu així en el conveni.
Perquè empaqueten les dones i al magatzem hi van
clar,
només homes?
Correcte. I el aquest complement més... d'esforç sí. físic, per exemple.
Correcte, complement d'esforç físic.
Però hi ha algun complement d'esforç intel·lectual?
No?
Segurament
doncs
no.
Doncs no acabes de dir pas cap tonteria. Aquest...
No, clar. No
dir aquest és un element
no.
essencial en la bretxa i n'hi ha un altre que és més injust, que és que com que la dona concilia més, té menys capacitat de tenir una trajectòria professional ascendent de llarg recorregut. Les companyies no tenen previsió de trajectòries intermitents al llarg de la seva vida i això fa que sigui més difícil que accedeixin a llocs directius, a complements de responsabilitat, etc.
Dues coses. Presento Albert Plans, que ha arribat, que és empresari. La setmana passada també parlàvem amb ell. Gràcies per venir.
Bon
tenim
dia.
Diversos oients que ens truquen. Encara hem d'anar a una empresa. Anirem a Isard Sat amb la Mònica Roca, parlarem amb la seva directora i fundadora, però hi havia un segon element, Afra, que ha dit a l'Ignasi Rafel, i a sobre no se les pot acomiadar mentre estan de baixa maternal. Perdona, però...
Bueno, és que només faltaria, no?
Sí.
Però
vull dir, estan
que...
amb treball efectiu? Estan fent a treball efectiu o estan sota una baixa? Pregunta.
No, però per què no se la pot acomiadar durant 12 anys
si
aquesta persona no baixa?
I per què no les ha acomiadat abans?
Reducció de
per què no les ha acomiadat abans?
Perquè pot ser que durant aquests 12 anys, perquè aquesta persona podia funcionar molt bé i a partir d'un determinat moment...
De ser mare. Llavors el problema la té l'empresa. Que
no
dona facilitats de flexibilitat i de conciliació. No és pas un problema de la dona.
No.
O de l'home.
No és un problema de la dona. A veure, jo tiraria una mica enrere perquè estic d'acord amb que el problema, si l'hem de centrar com a problema, és un problema de paternitat en general. Ens agradi o no, culturalment, qui agafa la maternitat,
i ho deia el Josep, baixa, amb les baixes,
qui es dedica a les criatures és la dona. Hi ha un tema cultural, i per mi hi ha un tema biològic, jo no sé, parlo per mi.
Però a Suècia tenen els nens igual,
La qüestió biològica són 6 setmanes.
No, però dic la qüestió biològica...
6 setmanes, escolta, màxim.
I no són 4 mesos de baixa, que són 16.
Aquí parlaré per
no
mi. Escolta'm, aquí ara parlaré per mi. Jo, quan he tingut els meus fills, els puc assegurar, i me'ls estimo, em bogeria igual que la meva dona, segurament. Però jo me n'anava a dormir, i m'adormia. I la meva dona estava molt ull encès. I que si es queixen, que si no sé què, que si de mal porto al metge...
Perdona'm, aquest problema és el teu.
Sí, no, per això et parlo de mi. Per això et parlo de mi, però que jo estic convençut de que hi ha un tema biològic, de que la maternitat, la cura dels nanos, hi ha un tema biològic que està més amb la dona.
Hi ha molts pares que no dormen.
No, exacte.
No, perquè no els deixen dormir. Però no els deixen dormir. Hi ha un tema de que la dona té una propensió per l'atenció de les criatures per mi, més alta que el
marit. Jo el que no puc arribar a entendre, Ignasi, que t'estem posant sobre la taula dades, o sigui, no vivències personals. Jo no sóc mare, però ma mare ha estat mare per defecte, m'entens? I llavors podria agafar-me exactament aquest tipus d'arguments i dir-te, ens al contrari. M'entens? Mon pare s'aixecava al matí, allà, a mitjanit, amb dos bessons, i ens donava de lletar, i ens ficava al llit, igual que... Bueno, de lletar no, ens donava el biberó. El biberó, sí. I amb un germà petit, exactament el mateix. Ens estem agafant a dades, a realitats.
Deixem sentir concrecions legals. Ginesta, concrecions legals.
No, una cosa, perquè parlem de que no es pot acomiadar la dona embarassada quan està fent ús dels seus drets maternals, i sí que se la pot acomiadar, el que no se la pot acomiadar sense cap causa.
Ah, exacte.
Perquè es pressuposa que hi pot haver-hi, i hi ha, i de fet és així, i l'informe de l'OIT del 2014 així ho diu, que hi ha tàctiques de pressió a les dones perquè no facin ús legítimament dels seus drets maternals.
Efectivament.
Aleshores, ja no és una sobreprotecció, sinó que o tens una causa per acomiadar o no pots acomiadar, però si tens una causa,
Josep, si i ha incomplert
el seu contracte o l'empresa malament, sí que se la pot acomiadar.
Entenc perfectament que un pare o una mare, en el moment de tenir un fill, i dic, la meva percepció és que això passa més amb les dones, i m'ho dic jo com a pare, canvien les prioritats. El que per una persona professional podia ser la primera opció, la part professional, en molts casos, per la dona, quan té una criatura, passa en un segon plano. I passa amb dones directives que congelen la seva carrera.
Però això és una percepció social del paper de l'home i de la dona a la societat.
Però és una realitat, Josep, que jo m'hi trobo.
La realitat és que la societat obliga literalment a la dona, que és mare, a blindar-se, a no poder ascendir. La societat és que és qui obliga a la dona. No és pas la dona qui s'agafa en això. És força diferent el discurs.
Que es pot entendre com a malalta, perquè
a més
genera desigualtats.
Jo t'estic dient que la realitat, tu em donaràs dades, la realitat és que a mi, en molts casos, em donen preferència que busqui una dona i un home respecte a una dona, i m'ho han demanat dones que no són empresàries, sinó que són directives.
Però això esdevé a conseqüència de persones que tenen certes responsabilitats mediàtiques i alhora també polítiques i alhora també empresarials, que precisament fan aquest tipus de discurs...
Però si a mi m'ho diuen en una sala tancada que som tres, ja, que em diuen prefereixo un home. Per què? Perquè tinc un projecte que tinc que llançar-lo en un any, que és crític, que necessito una persona que estigui al 200% i segurament tindrà que viatjar. I si contracto una dona i se'm queda embarassada, tot aquest invent se'm va.
Aquest discurs, torno a repetir, ja ho vaig dir l'altre dia, ja ho va fer una senyora que tenia una responsabilitat empresarial
i
mediàtica brutal.
I
arran d'aquest tipus de discursos tenim aquests problemes. No és cert.
Però llavors
no
amb aquest argument... Una barbaritat. Llavors, interessen les dones menopàusiques?
Si t'ho demostren amb un certificat,
clar,
és possible.
És que el problema, clar, no, és que no puguin quedar prenyades.
Tampoc interessen. Sabeu per què? Perquè a dia d'avui s'estan inserint precisament en un mercat que és de vendes, és de servei, és d'atenció al client, i com són precisament dones grans, tampoc interessen.
Mireia Mallol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
On sou? Què heu fet avui?
Doncs mira, sóc al Parc Tecnològic Barcelona Nord, on hi ha situada, entre d'altres, l'empresa Isersat. Una empresa que des del 2006 treballa en la recerca per processar dades de satèl·lit per estudiar el canvi climàtic. Aquesta empresa va rebre una menció especial de la tercera edició del Premi Barcelona a l'empresa innovadora en conciliació i temps. Per què la va rebre? Doncs perquè Isersat vella per la conciliació familiar amb flexibilitat horària que permet als treballadors, per exemple, distribuir-se el treball, ja sigui des de casa i en horari conciliable. Només es demana que hi siguis durant les hores centrals del dia a l'oficina i els dies que hi ha reunió. Són 16 treballadors, 8 homes, 8 dones, i hi ha 2 en jornada reduïda, un home per cura de fills i una dona per altres motius. I he dit la paraula conciliació perquè ens va molt bé per introduir la persona que tinc al costat, la Mònica Roca. Ella és directora i fundadora d'Isersat, perquè ella considera que és clau que l'utilitzar aquesta paraula no estiguem pensant en clau femenina, que la conciliació de la vida familiar i laboral és important tant en homes i en dones. Oi, Mònica? Bon dia.
Bon dia, senyora Roca, i gràcies per atendre'ns, perquè quedi clar que aquesta empresa, com si diguéssim, perdoni, no és de vetes i fils que en venen 4 i s'ha acabat, i que, per tant, poden fer i desfer. Vostès tenen un volum de facturació important l'any.
Sí, nosaltres tenim un volum de facturació important, no sé si necessiteu aquestes dades, però bueno, ens situaríem pel damunt del 1 milió d'euros, sí.
Sí, amb seu a diversos llocs, no només a Barcelona.
Tenim una seu a Anglaterra, a la vora de Londres, i una altra seu a Polònia.
Amb un client principal, ens deies, Mireia, que és l'Agència Espacial Europea.
Correcte, l'Agència Espacial Europea. Treballem per altres agències espacials també, però fonamentalment per l'Agència Espacial Europea.
Com és que els hi funciona la conciliació? Doncs, com és que els hi funciona?
Doncs jo penso que és un canvi de mentalitat. Em sembla que l'Afra ho deia en algun moment de la discussió prou correctament. I la Mireia, no? Que estem pensant en clau femenina quan parlem de conciliació, i no hem de deixar de pensar en clau femenina. Penso que és la conciliació familiar la que es necessita, i en aquest cas haurien d'actuar tant per la part de la mare, diguem, o la part del pare. I penso que mirar-nos el problema a 4 mesos vista és un termini absolutament ridícul, sota el meu punt de vista. El treball de qualsevol persona normalment, doncs, és a molt més llarg termini, que l'hem de valorar. I sí que és veritat que efectivament les dones són les que donem el llum, són les que parim, i això és així, no ho canviarà ningú, i no voldríem pas que canviés això, però això és una anècdota, diguem, dins de la vida familiar d'una persona, és una anècdota. Si nosaltres ens mirem la conciliació que sigui per part dels dos, i és exactament el que fem nosaltres aquí a Isersat, i funciona la mar de bé, nosaltres el que fem és promoure que la conciliació sigui per part del pare.
Promouen, com ho promouen, com convencen aquests homes que potser d'entrada que no
convencen fàcilment, eh? Vull dir,
què
tampoc
diu,
no es necessita. És una mica canvi de mentalitat. Bueno, suposo que també he de dir que hi ha gent que ja el convences a l'hora de l'entrevista, perquè ja planteges un discurs que amb ells els hi és... Ja comparteixen, suposo,
d'alguna manera. A veure com convenciria l'Ignasi Rafel, que l'està escoltant amb molta atenció.
Home, l'Ignasi el veig dur de pelar, eh? Us haig de dir, des d'aquesta banda.
Mònica, em permet una pregunta.
Hi ha hagut unes quantes coses que no sé si apuntar-me-les per... Digue'm.
Mònica, una pregunta. Quin tipus de feina fan les persones que tu tens treballant? Aquestes 16 persones que ens ha dit la Cíntia?
Sí, nosaltres la majoria som enginyers i algun físic. Aleshores, jo sí que és veritat, i això és una cosa que hem parlat també d'altres vegades amb altres àmbits, que no totes les feines es poden conciliar de la mateixa manera. Estic totalment d'acord, totalment d'acord.
Però el que passa és que... Tu estàs parlant d'unes feines que segurament...
No, però hi ha gent que ni s'ho planteja.
La presència...
No, jo no dic que sigui igual de plantejar a totes les
feines
i que hi ha algunes a tots els sectors, a tots els àmbits. Això és claríssim. Però de vegades ni s'intenta. Aquí mateix, a dins del parc, on tots tenim un tipus de feina relativament similar, perquè tots són empreses tecnològiques, n'hi ha que ni s'ho plantegen. És que n'hi ha que ni s'ho plantegen. Ells els sembla que aquí, fins a les 8 de la nit, no pot sortir ningú perquè... Què diran? Que no, és que és necessari. I és una qüestió de replantejament, sobretot, jo penso, que social i cultural. És veritat que, a part de les empreses, sí, en el moment de canvi, haurien d'estar ajudades pel govern. I, al final, tot rau en un tema econòmic.
Per a veure, el govern. El govern ja està molt bé que ajudi, però potser que l'altre empenyi, eh? O sigui, el govern que ajudi, però que empenyin les persones, no?
Sí, hi ha països en el que fan són polítiques de corresponsabilització, en els que fan obligatori la distribució dels permisos paternals entre home i dona.
Exacte.
Per millorar aquesta estadística que tenim. De fet, la OMS i la Seguretat Social també ho diu, 6 setmanes de descans físic, que són necessaris perquè el cos de la dona torni a estar al 100%, en general, 6 setmanes. Passat d'això, la resta es podria distribuir. I hi ha països com Islàndia en el que fan, obliguen a que hi hagi una distribució equitativa del permís de paternitat entre home i dona.
Exacte. Abans he fet el cas de Suècia i Noruega, i és exactament això. Em sembla que fins als 3 anys d'edat del nano, el pare té l'obligació d'agafar-se 9 mesos de baixa.
Sí.
Mònica Roca, perquè vostè va estar treballant amb una altra empresa fora d'aquí, no? Havia treballat a Holanda?
Sí, vaig estar treballant a l'Agència Espacial Europea, on aquestes coses, evidentment, estan molt vistes.
Per què funciona? Perquè ara m'agafo la idea que diu l'Ignasi Rafel. La crida de la biologia jo crec que deu ser igual amb les holandeses que amb les catalanes.
Efectivament, vull dir, elles són les que donen a llum, igual que aquí. Però,
diu que com? No, aquí no, el senyor Albert Plans,
que sí, evidentment que sí. Si està vist, una reducció de jornada no és la ruïna d'una carrera professional. Pots remuntar al cap de 6 mesos, no passa res. I les reduccions de les jornades també se les agafen els pares. Vull dir que és un canvi de mentalitat i s'ha d'empènyer d'alguna manera. A mi no m'agrada sobreprotegir la dona. Jo estic d'acord en que no s'ha de sobreprotegir la dona. El que s'ha d'és protegir la família. I, per tant, hem de fer que l'home agafi també certes d'aquestes baixes per protegir la família, perquè no es creïn aquestes diferències entre la dona i l'home. Abans parlàveu també que és un cercle viciat, no? I és un bucle. Per què hi ha unes certes professions en què les dones van més a parar? Perquè tenen més conciliació. Però per què tenen més conciliació? Perquè hi van les dones. Al final és un cercle.
És un peix que es mossega a la cua.
Un peix que es mossega a la cua, exactament això.
Molt bé. A Fra Blanco, tu que ets sindicalista i en Ginesta també ens ho confirmarà. Crec, dic de memòria, que si mirem la vida laboral d'un home i d'una dona, tota la seva vida laboral, tota, eh? Tota, han estat més de baixa, pobres, els homes que en general tenen més mala salut.
Perquè fan treballs amb més esforç físic, estadísticament,
sí,
i per tant això té un efecte directe.
Dic, perquè és una idea
potser també, però alhora també és precisament aquests motius. És que és una bona manera de rebatre, eh? Precisament parlàvem de les baixes i precisament parlàvem dels complements salarials. Complements salarials que se li donen a l'home, bueno, a les ocupacions majoritàriament masculinitzades per motius d'esforç, però alhora també són els que tenen més baixes. Per tant, aquest argument que
tenim els oients que s'esperen, la Mònica Roca, la mòbil, l'Empar Moliner, que ha arribat.
Hola,
i aquí el nostre empresari Albert Plans, que ha escoltat amb atenció i es anava envermellint. Què vol dir vostè?
No, aviam, jo penso que a Catalunya i a Espanya el 90% són pimes, amb el qual tenim que diferenciar la conciliació familiar en una empresa gran que en una petita empresa. Que anem tots...
Gran? De quants nombre de treballadors?
Jo penso que empreses de 12 treballadors cap a baix, un pimes, i anem tots amb l'aigua al coll.
Però mira el que està dient ara mateix la Mònica Roca, són 16, estaríem amb una mitjana.
Sí, però estem una mica... Aviam, som un país de serveis. Com diu l'Ignasi, no és el mateix enginyer i que puguis estar a casa amb un ordenador i tal, que una persona que jo tinc al restaurant o que està fent de guia turístic o no sé què, aquesta persona no pot estar a casa. estarà davant de la Sagrada Família passejant els japonesos, els anglesos, el que sigui.
Però hi haurà d'haver uns dies que està organitzant els trajectes, bueno, vull dir, potser els volta, els japonesos, al cap de setmana, però... i divendres, i dijous, i dimecres, està fent una altra cosa.
I després una altra cosa, empreses amb un valor afegit, com aquesta que estem parlant, que es dediquen a enginyeria, tenen un valor afegit, amb el qual les marges igual són superiors, que altres empreses que funcionen avui en dia. Llavors, la conciliació familiar és molt complicat, i fer un reglament és complicat. Jo us parlo, i jo tinc 12 persones, 5 d'elles són dones, i tota la persona que tinc són fixes, vale? I conciliació familiar, doncs mira, fa una setmana em diu una noia que tinc que anar al col·legi pel meu fill. Anava el pare i la mare. O sigui, donava permís amb la mare, però el pare, la seva empresa, també haurà demanat permís per anar al col·legi, perquè és, és interès de tots, no? O sigui, tant del pare com de la mare. Sí. Bueno, però ja mirem que hi hagi conciliació familiar, però arribes on arribes.
Molt bé. Quin reconeixement té el seu conveni, si no és molt pregunta, en termes de conciliació?
Bueno, el que marqui de llei, però a mi se'm demana...
O sigui, les bases, el més bàsic.
Bueno, el més bàsic, però a mi sempre que qualsevol... Vivim un
no
món...
No sabria dir-me què és, llavors.
No, però jo puc dir que hi ha gent que em diuen, escolta, que puc agafar aquests companys de la meva filla que me'n vaig a cap de setmana i se'n va, perquè és un tema de persones. O sigui, a mi les lleis estan molt bé o no estan molt bé.
93201-74-74. Avui, arran de la frase que va fer l'Ignasi Rafel i que m'han fet mandonguilles per Twitter, preguntem si les dones estan sobreprotegides laboralment.
La vida amb Sílvia Coppola.
A Catalunya Ràdio, Maria de Tarragona, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Què ens diu vostè?
A veure, sobre el que ha dit aquest senyor de que les dones estem protegides laboralment, jo us vaig apuntar la meva situació, vale? Jo he treballat durant molts anys a una empresa i estava considerada molt bona treballadora quan feia de 11 o 12 hores cada dia, sense dir res, vale? La sorpresa ve quan tinc el meu fill, vale? Demano la lactància, després d'haver fet la baixa de maternitat, em diuen que sí, però segur que no els va sentar molt bé, i, bueno, la meva sorpresa és assabentar-me que estan planejant, diguéssim, fer-me acomiadar-me, no?
Ara vostè està en el permís de lactància, eh?
No, sí, jo ara estic amb el permís de lactància, vale? Aleshores, ens volíem acomiadar, vale? I no vam poder. Aleshores, la gestoria, l'assessor o qui siga, els va dir, no, espereu-vos a que s'acabi el permís de lactància i aleshores la podeu acomiadar, vale? I serà per 20 dies, en 20 dies, i serà una miqueta
per més... Per any treballat, eh?
Correcte, i serà més econòmic.
Molt bé, Maria.
Assessora't, Maria.
Perquè
pot seguir conciliant i pot també una reducció de jornada, abans que se t'acabi el permís, lògicament.
Abans
que se m'acabi el permís, però vull dir, en aquest senyor, que igual és un gran empresari, igual ets molt bona persona, però hi ha alguns empresaris que s'estan aprofitant de la situació, però fins a quin punt? Perquè hi ha gent treballant per aquesta zona a 5 euros l'hora.
Molt bé, gràcies per dir-nos i per la confiança, Maria. Xavier de Cubelles, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, el sentim lluny. Em diuen que vostè té una empresa petita, Xavier.
No, jo havia tingut, ara ja, malauradament, amb això de la crisi l'he hagut de tancar, però jo tenia un petit comerç hostaleria.
Sí?
Em sentiu?
Perfectament.
Vale. Llavors, jo tenia un petit comerç hostaleria i era per il·lustrar una miqueta el que explicava el senyor Xafra, si no me'n recordo malament. Llavors, amb aquest petit comerç tenia una cambrera.
Una cambrera, molt bé.
Que havia de venir només 2 hores pel matí per ajudar-me amb el tema dels esmorzars.
Molt bé.
Arriba el dia que es queda més tard, m'ho comunica, però em diu no pateixis, que jo treballaré fins que pugui, fins a l'última hora.
Sí. Perfecte, sensacional. I què?
Va estar treballant, quan ja no va poder més, perquè ja la panxa ja pobreta i tal, va agafar la baixa.
Sí?
Va arribar un dia que sí que jo ja no tenia que pagar sota social, però el sol li havia de pagar cada mes. Inclús una pregaixa de Nadal i tot. Quan arriba el dia en què ja s'ha de reincorporar a la feina, Santa Cita ja comunica que hi ha això de les hores de lactància, que les pot ajuntar totes i que té 2 setmanes més encara de...
És a dir, busca la manera de poder allargar el temps de no tornar a l'empresa, legalment, però el busca. Molt bé, Xavier.
Jo tinc això de les hores de lactància, per exemple, amb una jornada de 8 hores, però amb una jornada de 2 hores no ho acabo d'entendre gaire bé. Però
Vaja. Ja, és clar. Molt bé, Xavier, el sentim malament, però entenc que el que vostè està dient és com si diguéssim que això es porta massa, massa enllà. En una jornada de dues hores també es pot demanar permís per lactància?
Es pot, no, per lactància no, perquè no té prou, no té prou
diners, hores. Diríem,
per d'això.
No, però diu que sí, aquest senyor que la va demanar.
També està dient que tenia una càrrega econòmica quan tenia el nen. Disculpeu que no
vull dir una càrrega econòmica?
No vull discrepar amb aquest senyor, però ha mencionat que havia de pagar-li el sou tots els mesos quan havia tingut el nen, i això tampoc és...
No, quan estàs de baixa per maternitat no l'has de pagar.
Són els costos salarials.
No, perquè passa a ser una càrrega, diríem, si ho és.
Això és en l'embaràs, eh?
És una inversió, diríem, però si ho és una càrrega seria per la Seguretat Social, perquè passa a cobrar directament.
Zero euros, l'empresari.
La baixa de maternitat és un cop tens el nen. I, per tant, a partir d'aquí, l'empresari, zero.
Molt bé, si no fos baixa per maternitat, que fos baixa per malaltia, una IT, una incapacitat temporal, llavors es paga?
Llavors sí que ja té uns costos.
Llavors és quan algú agafa la baixa molt sovint, perquè ara té un constipat, ara una grip i ara un refredat, llavors l'empresari està pagant els costos salarials igualment, a banda dels que ha de pagar per una persona que estigui substituint. Per tant, aquella persona, si s'ho inventa, està costant molts diners més a l'empresari. Què volia dir vostè? I anem acabant.
Com diu la frase, jo poso exemples. Jo tenia una persona que la vaig agafar el 6 de setembre del 2012.
Molt bé.
Abans de la reforma laboral, amb qual jo feia dos contractes de 6 mesos, i a cap d'un any li vaig fer el contracte fixe.
Sí.
Els 3 mesos d'estar fixa, aquesta dona es va quedar embarassada. Casualitat de la vida, és molt bona noia. Amb tan mala sort que els 2 o 3 mesos a l'embaràs era de risc.
Sí.
Vale? Amb la qual va agafar la baixa. Que tot, jo ho comprenc, tot això jo puc comprendre. O sigui, jo entenc i tal. Bueno, a mi m'ha costat, fins que ha agafat la baixa per maternitat, perquè primer no l'ha pogut agafar.
La incapacitat
llavors, el problema, temporal, jo penso que no és...
Li ha costat els costos salarials.
Llavors, el problema no és ni de les dones, que lògicament aquesta dona es mereix tot i més. El problema és que quan parlem del govern, el govern gestiona uns diners...
El govern
gestiona uns diners... El govern gestiona uns diners que paguem nosaltres, eh? O sigui, no és que caigui aquí del cel, eh? O sigui, jo entenc que aquesta noia ha d'estar coberta.
No és, diríem, baixa per maternitat aquests mesos que està malalt.
La història és perquè s'ha d'assumir. Però espereu, espereu un moment. Té el nano doncs, va tindre problemes, va tindre que operar, i va estar 3 o 4 mesos més. Doncs a mi aquesta noia em va costar 7.000 o 8.000 euros. Llavors, i ho tornaria a fer, no hi ha cap problema, però és aquí a l'Estat on té que estar. On van els nostres impostos, té que anar amb això. Aquesta dona no patir, perquè segurament aquesta dona patia també per
aquest problema. Hi ha un espai que es diu negociació col·lectiva, on no potser vostès directament de ben segur, no? Però hi ha un espai que es diu patronal i sindicats, on es pot arribar a negociar aquest tipus de condicions. I ara per ara crec que els sindicats han picat moltes vegades a la porta, tot just demanant certs reconeixements que podrien arribar a evitar certes circumstàncies i no es donen. Per altra banda, tenir certs complements salarials, com ja hem mencionat, o tenir complements salarials, com a dia d'avui hi ha, de permanència, de major temps a l'estada de l'empresa, tot això no ajuda tampoc a la igualtat entre home i dona. I aquí també el paper de la patronal és clarament destacat i fa molts anys que nosaltres, com a intent de sindicalista, com a sindicalista, estem demanant. Per tant, bueno, hi ha un espai,
Però una pregunta, aquesta situació que ha explicat l'Alberto, tu creus que, no ell, una persona que li passi això, si té que contractar una altra persona, la contractarà dona, després de lo que li ha passat, que li ha costat 7.000 euros?
Jo el que tinc clar és que hi ha un espai de negociació no vull ser clarament directe,
I les petites empreses...
A dia d'avui, llei de dependència ha caigut. A dia d'avui, tota la conciliació que hi havia reconeguda en convenis ha caigut, i no precisament des del punt de vista social.
Deixa'm sentir la Mònica Roca, a veure com ho arreglen, això, en la seva empresa, Isarsat. Senyora Roca.
Jo volia dir un parell de coses. Una és que el pare d'aquest nen que l'han operat, bueno, que m'imagino que el nen operat també tenia pare. Potser en aquest cas, per exemple, és un exemple bastant clar, on aquesta baixa per estar amb el nano que l'acaben d'operar l'haguessin pogut compartir entre els dos membres de la família.
Repartir el temps.
Exacte. Aquest és un punt.
El pare també, eh? El pare també té la seva història, no tinc per què explicar-la aquí, però és que igual...
Home, explicar-la de la dona, no?
No, t'explico la dona perquè la tinc assegurada i tal, igual el pare...
Si s'explica la de la dona, per què no parlen de la dona?
Igual, era un exemple.
No, perquè t'explico la persona que jo tinc.
Probablement serà perquè la dona cobri menys que no pas l'home, no?
No és veritat, perquè el pare necessàriament és un autònom que té que treballar moltes hores, i si no va treballar, doncs no ningú s'ha dit a casa seva.
El pare Moliner
i llavors el senyor
treu del banc, quan té que pagar la hipoteca, el truquen i diu, escolti...
Per motius econòmics,
llavors,
bueno, pues,
no? Bueno, pues, si és que el problema és aquest.
Segona cosa que ens volia dir la Mònica Roca. Clar, em queda mal, això? Desgraciadament és autònom, com a titular. Som,
clar, és que és veritat.
Roca, senyora Roca, digui, senyora Roca, què volava dir? I acabem.
Bueno, l'altra cosa que volia és que hi ha hagut bastants estudis en com s'enriqueix el fet de tenir dones o diversitat, de fet, al final és una mica la diversitat, sí. Com enriqueix la pluralitat.
L'empresa, no? La societat...
Exacte, llavors a vegades, per això dic, penso que tenim a vegades una visió molt de...
Reduïda,
que hem passat
molt
en aquests,
reduïda.
Molt reduïda, en aquests 4 mesos, i segurament ha guanyat per molts altres sentits el fet de tenir un equip divers... comparat amb haver tingut doncs, un equip molt més monotemàtic, no? Hi ha molts estudis fets, la Cambra de Comerç està fent estudis en aquest sentit i penso que són bastant interessants.
No, si
i l'altra cosa
estudis,
que se m'ha quedat al pap.
Quan portes la gent aquí i et diuen el dia a dia, veus la realitat,
Una cosa que també, també se m'ha quedat al pap és que jo penso que ara està canviant la societat sobretot amb el tipus de feina que hi ha. Llavors, a vegades ens aferrem a unes feines que jo penso que a nivell de percentatges ja són com aquestes que requereixen esforços físics. Si ara avaluem quin és el percentatge de feines que requereixen esforços físics comparat amb el que no o comparat amb el que fa 50 anys és claríssimament molt més baix.
I acabem.
Mira, Mònica, jo l'altre dia parlava amb una noia
Sílvia
arrel del programa i em deia, jo tinc una enginyeria, tenia 14 persones, vaig tenir que despedir pel tema de la crisi, ara tinc molta feina però ara no m'atreveixo a contractar ningú perquè els autònoms, o sigui, és que tenim uns costos i cap ajuda...
Costos salarials
i unes ajudes que el món que va... El món va molt ràpid i avui tenim feina, igual dins de 15 dies tenim feina.
Insistiria en la corresponsabilitat. És la idea clau perquè, de fet, les societats avançades europees que tenen molta incorporació de la dona, les que tenen baixa corresponsabilitat acaben tenint altres patologies, patologies socials, no? Hi ha un factor cultural, la dona s'incorpora tardanament en el mercat de treball perquè durant molts anys, si no hi havia permís de l'home, la dona no podia treballar. Hi ha una percepció o una concepció conservadora al voltant de que la dona, quan neix, ha de ser dona, criar fills i no s'ha d'incorporar al mercat de treball amb igualtat de condicions que els homes. I això és una visió històrica, cultural, arrelada a casa nostra. I n'hi ha una altra que és afavorir, i l'Estat, si es creu que hem de poder pagar les pensions en el futur, hem de tenir fills i, per tant,
tu
responsabilitat i afavorir que
podem tenir fills. Next capítol, la setmana que ve. Gràcies de debò, Mònica Roca, Josep Ginesta, Ignasi Rafel, Afra Blanco, Albert Plans, també la Mireia Mallol. Arribarem a 2:45, fem una pausa molt breu. Empar Moliner, així que tu que vols parlar-nos d'uns que volen votar una cosa al Parlament d'ahir, però llavors
però diré una cosa.
Perquè la disciplina de vot i que si no els fumen al carrer...
Però grans croquetes les d'aquest senyor, et diré. Però molt bones.
Per això arribem croquetes. Volem croquetes,
eh? Croquetes i truites.
Extraordinàries
croquetes de l'Olé.
Perquè veieu que els homes fem truites i croquetes, també.
Molt bé, oi que ens portarà unes croquetes, allò, next time, tindrem croquetes.
Allà, a l'exterior n'hi ha, el que passa és que les porten perquè tenen mania.
Diu que les ha fet una dona, ha dit ara, que no ho has dit.
Tot es va sabent a la vida, gràcies.
Jo l'he ensenyat, però ella...